Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Troben morts una dona de 85 anys i el seu fill de 56 en un domicili de Sabadell. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. La policia municipal i els bombers van trobar les dues víctimes dimecres, després que els veïns alertessin els agents d'una forta pudor en el domicili. Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, explica la situació.
La mare era dependent, el fill era la persona que feia de cuidador i segons els primers indicis, perquè reitero, cal fer, tenir resultats d'autòpsia i el part judicial i tot això, no? Per part no ficar la pota i no dir coses que no siguin precises, en principi semblaria que el fill és qui mor primer i que van passar uns quants dies per l'estat de los cossos, si arriba a aquesta conclusió, de com s'han trobat els cossos, i en segon lloc mor la mare, segurament per no tenir inanició, no?
En els propers dies es duran a terme les autòpsies per confirmar aquests indicis.
El Housing First ja allotja 4 persones.
El projecte per ajudar les persones sense llar està impulsat per les regidories d'Habitatge i d'Acció Social i ja compta amb 4 habitatges a la ciutat. La intenció del consistori, però, és arribar a les 10 persones dins del programa Housing First.
I en esports, Miguel González es perdrà el Cornellà Sabadell d'aquest diumenge.
L'entrenador del Centre d'Esports Sabadell, Toni Saligrat, ha confirmat avui que el capità Laquinat es va lesionar contra el Teruel i serà baixa aquest cap de setmana.
Tot seguit ampliarem aquestes i altres notícies. Abans, però, rebeu una salutació de Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Passen 2 minuts de les 7 de la tarda. Obrim pàgina de serveis. Temps suau a Sabadell, tot i que s'ha anat tapant en les últimes hores. Anem a veure què ens espera aquest cap de setmana. Sergi Gallego, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta tarda la temperatura encara es mantindrà suau, tot i que hi haurà més nuvolositat, sobretot al vespre, quan augmentarà d'oest a est. Aquesta nuvolositat estarà lligada al sistema frontal que ens afectarà dissabte i aquest front farà baixar la temperatura notablement i portarà precipitació en general, sobretot al matí, d'intensitat feble o localment moderada i quantitats poc abundants en general. La cota baixarà dels 2.200 metres fins als 900 metres al final del dia al sector occidental del Pirineu. El vent bufarà de component nord i s'intensificarà i alterarà la situació marítima, sobretot a la Costa Brava. Finalment, entre dissabte i diumenge es podran acumular més de 20 centímetres de neu per sobre dels 1.400 metres al Pirineu occidental. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I ara que hem donat un cop d'ull al cel, anem a mirar què passa a les carreteres que ens envolten. A Barberà, 7 quilòmetres i mig de retencions a l'enllaç de l'AP7 cap a Girona. A Cerdanyola, 3 quilòmetres a la C58, sentit nord. A Sant Quirze també hi ha problemes a la mateixa via, 3 quilòmetres de circulació lenta cap a Barcelona. I al Nus de la Trinitat, 9 quilòmetres i mig a la Ronda de Dalt cap a Sabadell i 2 quilòmetres a la Litoral. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu paciència. Us ho avançàvem en titulars. Una mare i el seu fill, de 85 i 56 anys, respectivament, han aparegut morts aquest dimecres al seu domicili del barri de la Roureda. Els Mossos i els bombers van trobar els cossos sense vida per un avís dels veïns que alertaven d'una forta pudor procedent del pis on vivien les víctimes, el número 2 del carrer Toses del barri sabadellenc.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir els fets, tot i que no van trobar indicis de violència en els cossos de les dues víctimes. Les primeres hipòtesis apunten que el fill hauria perdut la vida per causes naturals i la dona, que era dependent, per inanició. De fet, el regidor d'Acció Social, Gabriel Fernández, ha comentat que els serveis socials havien fet el seguiment de la situació de la família.
En aquest cas teníem constància, però és un cas que ja feia temps que havien deixat de fer seguiment, havien estat atesos pels serveis socials i ja fa més d'un any, segons les fonts que tenim.
Fa almenys un any que el departament no tenia cap contacte amb el fill i la seva mare. Fernández ha comentat que estan recopilant tota la informació, però ha apuntat com a possible motiu que l'home, de 56 anys, no tenia un caràcter especialment conciliador.
El fill cuidava la seva mare i, segons el que tenim, era un senyor que era de difícil caràcter i això moltes vegades impossibilitava l'actuació de l'administració. I llavors, clar, segurament això l'hem de brinar, però el fet de que no fos fàcil el treball, en més d'una ocasió havia impossibilitat, per exemple, l'actuació de los professionals de los serveis socials.
En els pròxims dies es duran a terme les autòpsies de les dues víctimes per confirmar les causes d'aquestes dues morts. L'Ajuntament s'ha compromès a facilitar més dades del cas a mesura que disposi de més informació.
El Housing First ja allotja a 4 persones. El projecte per lluitar contra el sensellarisme està impulsat per les regidories d'Habitatge i Acció Social i ja compta amb 4 habitatges a la ciutat. De moment, 10 persones que han estat seleccionades per la prova pilot del projecte que forma part del Pla Estratègic d'Acció Social de Sabadell.
Dels 4 habitatges, 3 pertanyen a l'Agència Catalana de l'Habitatge i un a l'Ajuntament de Sabadell. Per ser útils al programa Housing First, es busquen habitatges on ni s'hi pugui viure una persona sola. Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social, ha explicat que el principal problema que té l'administració és el mercat immobiliari.
Tots sabem que estan uns preus molt alts i que a més hi ha escassez del producte pis de lloguer i pisos de lloguer d'una habitació encara més. Per la qual estem treballant, aquí treballem conjuntament amb la regidoria d'habitatge per poder trobar els pisos i a mesura que vam trobant els pisos, les persones, cada cas, del que tenim diagnosticats i decidit que puguin fer aquesta experiència, els posem en pràctica. Ara que ja tenim 4...
Les persones que participen en el programa no poden destinar més d'un 30% dels seus ingressos al lloguer. Han de mantenir bona relació amb el veïnat i han de permetre els treballs dels tècnics de serveis socials. Fernández explica com es financia el treball dels assistents i el lloguer dels pisos.
Es fa a partir dels recursos que posem de l'Ajuntament de Sabadell, mal? I també el fet de que aquestes entitats que han participat de l'experiència aquesta les dona el dret a entrar en un fons que tenen la Generalitat, el Departament de Treball, Benestar i Famílies, per a aquelles ciutats que participen de l'experiència pilot a nivell català de la metodologia Housing First.
El consistori i l'entitat Actua Vallès, que treballa en el projecte Housing First, esperen poder allotjar a 10 persones dins d'aquest programa pilot.
El Banc Sabadell considera que si finalment el Tribunal Suprem decreta que són les entitats bancàries les que han de pagar l'impost de les hipoteques, no ho faran amb caràcter retroactiu. També ha expressat que encara és d'hora per valorar l'impacte econòmic d'aquesta eventual decisió i que hi està en joc la seguretat jurídica de l'Estat. El conseller delegat de l'entitat bancària, Jaume Guardiola, ho ha afirmat en la presentació del balanç del tercer trimestre.
Si ese cambio de criterio se confirma, me parece que lo natural es que se aplique de ahora en adelante, pero para preservar la seguridad jurídica. No creo que sea un tema, sinceramente, de una parte o la otra parte. Creo que esto es la ley, ¿no? Y la seguridad jurídica, que es un elemento absolutamente trascendente para la vida orgánica de un país, ¿no?
De totes maneres, exposarà la visió del banc quan hi hagi una sentència ferma, el 5 de novembre. El que sí que ja ha avançat és que el procés de venda de Solvia està en marxa.
La razón es que una, hay apetito en el mercado. Solvia para nosotros es una entidad que tiene valor industrial porque no tiene solamente como cliente a Banco Sabadell, sino que tiene otros clientes. Está hecho totalmente segregada de la actividad del banco y por lo tanto tiene personalidad propia y nos parecía que es una buena oportunidad de venderla. También ayuda a que se produzca, a que hemos vendido el grueso de nuestros activos problemáticos.
Unes informacions que ha donat després de presentar el balanç econòmic del tercer trimestre de 2018. Unes dades positives per a l'entitat, tot i que no són tan bones com les de l'any passat arran dels costos extraordinaris de la migració de la sucursal britànica TSB. Tot i això, ha guanyat un benefici net de 250 milions d'euros, un 57% menys que en el mateix període de l'any passat. Sense els costos extraordinaris que dèiem abans, però el benefici hauria estat de 650 milions, un 15% més que el 2017.
I encara en economia, segons les dades que ha presentat la patronal Pimec, una de cada 4 petites empreses del Vallès Occidental es dedica al sector de la indústria. L'any 2016 el sector secundari va facturar gairebé 3 milions i mig d'euros. La Pimec mostra per primer cop aquest anuari comarcal. Repassem quins són els punts més destacats de l'informe presentat avui. El Vallès, segona comarca de Catalunya.
En total, l'informe ha analitzat 8.912 petites i mitjanes empreses vallesanes. Per cada 1.000 habitants hi ha gairebé 10 empreses, i d'aquestes, el 24% pertanyen al sector industrial. Tot i això, el sector serveis és el més nombrós. L'especificitat del Vallès és que la presència industrial supera en 8 punts la mitjana de Catalunya.
Xifres superiors a la mitjana catalana.
El Vallès Occidental presenta mitjanes superiors a la resta del país en facturació i també en productivitat. La facturació de les pimes arriba gairebé durant els 4 anys de l'estudi als 2 milions d'euros, una xifra que suposa el 17% més que la mitjana catalana. Modest Guinjoan és el director de l'Observatori de Pimec i explica que els sous també són més alts.
Clarament superior a les despeses de personal al conjunt de Catalunya. La distància, si us hi fixem, estem parlant de prop de 2.500 euros de distància entre uns i altres. Això, a què és degut? Doncs cada comarca té les seves explicacions, però segurament que una estructura industrial com la que té el Vallès Occidental, segurament que amb persones més formades que no pas en altres àmbits, això fa que els sous siguin més alts. I a més estem també en un entorn urbà.
Deures polítics més formació professional.
Des de Pimec apunten que la recuperació industrial s'ha fet gràcies a l'exportació i la innovació. Ara bé, critiquen que la falta de personal qualificat provinent de la formació professional. La patronal dels petits empresaris afirma que el procés independentista ha tingut una incidència nul·la en l'economia.
Més coses. Sabadell incorpora 14 busos híbrids més a la flota de la TUS. Els vehicles que funcionen amb gasoil i electricitat se sumen al bus híbrid que circula pels carrers de la ciutat des del gener de 2017. L'Ajuntament ha invertit gairebé 5 milions d'euros en la compra d'aquests busos nous.
Fins ara, Sabadell comptava amb una de les flotes d'autobusos més envellides de tota Catalunya, amb alguns busos que superen els 23 anys d'antiguitat. Una circumstància que ara canviarà gràcies a l'adquisició d'una quinzena de busos híbrids i que permetrà substituir els vehicles amb més anys. D'aquesta manera, l'antiguitat mitjana dels busos passarà dels 15 anys actuals als 11. La mesura suposarà diversos beneficis per a la ciutat, com ara, per exemple, menys emissions de gasos contaminants, ja que aquests vehicles consumiran un 30% menys de combustible, a més d'una major comoditat per als usuaris de la TUS. El govern municipal ha fet aquesta aposta per tal de poder millorar la qualitat de l'aire de la ciutat, que és un problema real. Els 14 busos híbrids entraran en funcionament de forma progressiva, tal com ha assenyalat el magazín Al Matí, el gerent de la TUS, Xavier Canyades.
Aniran entrant en servei progressivament. Aquest dilluns començaran 3 autobusos i la resta aniran entrant en servei durant el mes de novembre. Aquest dilluns en concret, aquests autobusos circularan a les línies 1, 2 i 3. Després, els dies posteriors, aniran rotant per totes les línies com fan la resta dels autobusos de la nostra flota, sempre van. O sigui que els usuaris, si un usuari, per exemple, de línia 4, veurà també els autobusos híbrids en dies posteriors.
A final de mandat, l'executiu haurà renovat la meitat de la flota de busos, i és que als nous d'ara se n'hi afegiran una desena més que arribaran a finals de 2019.
L'ADENC reclama una millora de la xarxa de transport públic per evitar la construcció del quart cinturó a la Ronda Nord. Amb tot, el president de l'entitat, Joan Cusco, no és gaire optimista i creu que una de les dues carreteres acabarà sent una realitat. Sota el criteri de l'ADENC, l'adopció menys perjudicial per a l'entorn natural del Vallès és, sens dubte, la Ronda Nord, una via que connectaria Sabadell i Castellà i que permetria treure cotxes de l'interior de la ciutat. Toni Mandilego, bona tarda.
Bona tarda, Pere. En una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell, Cusco ha lamentat que l'administració no tingui en compte la riquesa natural del nostre entorn més proper a l'hora de projectar infraestructures. A més, el president de l'ADENC afegeix que el quart cinturó o la Ronda Nord serien una solució a curt termini si es continua incentivant l'ús del vehicle privat.
Vulguis fer-lo passar per Torrent de Colobrers, que és un espai delicat, on, vaja, és un parc, diguem, periurbà, molt estimat per la ciutat, i llavors l'altra opció seria fer-lo passar pel bosc de Candeu, miris per on tu miris, algú surt perdent. Està clar que la mobilitat segurament no, el cotxe no sortirà perdent, no? Més aviat guanyarà terreny, però tampoc creiem que sigui una solució real. Tenim una mena de model, no?, de construir més carretera, més carretera, més carretera, però al final s'acaba omplint, i sí, a veure, pot semblar una solució molt bona ara mateix, però d'aquí 15 anys, i es seguirà volent més perquè és com una mena de model que sempre demana.
El president de l'ADENC ha explicat que la plana del Vallès és una zona molt rica, tant a nivell paisatgístic com de fauna, però afegeix que no té aquest reconeixement. Entre els motius que apunta el president de l'entitat hi ha interessos especulatius i de desenvolupament econòmic.
Més informacions en format més breu. Arriba el Música a la Teulada.
Ràdio Sabadell farà aquesta nit 3 programes en directe des de la teulada de l'Hotel Urpí. A les 9, Pere Massaguer farà en directe el seu Xocolat Express. A les 10 serà el torn del Vitamina Dens amb Antoni González. I a última hora acabarà el programa Salsitxes Paradís. Ot Burgaia és un dels dos presentadors.
Farem un show on que tindrà una mica de tot. Tindrà entrevistes, tindrà música en directe, tindrà concurs. Al principi, doncs, farem una mica d'entrevistes, vindran alguns de les Fundacions Toni Manero, i després doncs farem un bateig funky, doncs a una persona, doncs que vindrà, doncs aviam a veure si és digna de ser anomenat així.
Les 3 hores de música a la teulada es podran seguir per la FM i també al Terrat Urpí en directe a partir de les 9 del vespre. L'entrada és gratuïta.
Sabadell liderarà la xarxa Mai Més.
La iniciativa està impulsada per Michael Mauthausen i pretén treballar per conservar la memòria i prevenir el feixisme. La xarxa ja compta amb 40 municipis adherits a tot l'estat i Sabadell assumirà el paper impulsor i coordinador de la xarxa Mai Més.
La PA celebra aquest cap de setmana el Sona PA.
El certamen cultural pretén recollir fons per cobrir els 9.000 euros de caucions per poder anar a judici pel desallotjament del bloc Guillem Agulló, ocupat des del 2015. Músics com Lou Royce, Su, Elgio o Làgrimes de Sangre participaran en el festival que es fa avui i demà a l'Espai Tolrà de Castellar del Vallès.
I un altre punt cultural, el cantant i guitarrista Xerim Arasté portarà demà a les 9 del vespre al Teatre Principal el seu últim disc, Polinèsies. Un recull de 10 temes que des de la seva experiència personal volen reflectir la pluralitat de punts de vista de la realitat.
Xerim Arasté va anar guanyant pes en el programa musical català arran de la seva col·laboració amb músics com Gerard Quintana, Maika Makovski o Pascal Comelade. Des del 2013 va arrencar la seva aposta en solitari i Polinèsies és el seu tercer disc, un projecte que poc després es va engrandir amb l'EP Groc, el seu treball més polític. Ara bé, Arasté no pot assegurar quines cançons interpretarà a demà al principi, perquè segueix el repertori que li surt del cor.
Bueno, sempre un disc és un disc i un concert és un concert i el disc se queda per sempre i cada concert és diferent perquè, de fet, el disc també és diferent perquè si plou sents d'una manera i si fa sol sents d'una altra, no? Però sí, som molt sensibles al públic i cada sala, cada concert i cada tipus de públic és com que té una energia diferent i afecta molt a la manera que tenim nosaltres de fer les cançons.
En aquesta ocasió, el guitarrista de Flix estarà acompanyat pel bateria Armengol Mayol, el baixista Miquel Sospedra i el piano de Ricard Son.
I qui no vulgui esperar dissabte per escoltar música en directe, avui té una altra proposta 100% sabadellenca. La veterana Albericus Blues Band tocarà a partir de les 10 de la nit a la Cava Urpí.
Agafa l'autobús. Viatja amb la TUS.
Trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps. Estalvia diners. Agafa l'autobús.
TUS. Transports urbans de Sabadell.
M'he proposat obrir un local nou.
Doncs parlem de finançament.
I he de venir al banc.
No cal. Ja vindré jo. El teu bar al cafè és molt més bo.
Si ets autònom, tens un negoci o comerç, a Banc Sabadell comptes amb un gestor especialitzat que vindrà sempre que ho necessitis. Explica'ns els teus objectius i també seran els nostres. Sabadell, sé on siguis.
Si els Beatles ho van fer... Nosaltres també! Aquest divendres, els de Ràdio Sabadell pugem cap amunt! Des del Terrat Urpí farem en directe 3 hores de ràdio.
Xocolata Express, com sempre, a les 9 i amb un refinat contingut.
A partir de les 10 de la nit, l'equip del Vitamina Dance arriba carregat de música electrònica i amb DJs locals com a convidats de luxe.
I a les 11, Salsitxes Paradís, un programa de funk i soul amb intencions d'alta volada.
Música en directe, entrevistes i sorpreses. Nova data aquest divendres 26. I ara amb un 100% menys de pluja.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Sortim de Sabadell i la comarca per repassar altres notícies d'avui. La Moncloa recorre la reprovació del rei al Parlament sense l'aval del Consell d'Estat.
Aquest organisme considera que les resolucions aprovades pel Parlament no constitueixen objecte idoni per a la seva impugnació. El govern espanyol, però, entén que és inconstitucional perquè suposa un nou intent d'iniciar el procés unilateral cap a la República.
Operació de la Guàrdia Civil contra una presumpta trama dedicada a la falsificació d'entrades del Futbol Club Barcelona.
Els agents haurien detingut una desena de persones pels delictes de falsificació de document mercantil i pertinença a organització criminal. L'operació es produeix dos dies abans de la celebració d'un Barça-Madrid al Camp Nou.
El president del Consell Assessor del Fòrum Cívic Constituent, Lluís Llach, ha anunciat els primers 13 noms que formaran part d'aquest òrgan.
En una segona fase, la setmana que ve, es faran públics la resta de membres. 7 exdiputats del Parlament en formaran part. Són Lluís Llach, Montserrat Palau i Carmina Castellví, Albano Dante Fachín i Àngels Martínez Castells, així com Gabriela Serra i Antonio Baños. També hi ha la mediàtica Beatriz Talegón.
La Fiscalia demana 2 anys i 9 mesos de presó per a les 5 persones que van constituir la sindicatura electoral de l'1 d'octubre.
El Ministeri Públic els acusa de desobediència i usurpació de funcions. Des de la sindicatura haurien dictat diverses resolucions sobre el referèndum, malgrat que el Constitucional els havia notificat que la consulta quedava suspesa i els manava impedir-la.
L'FBI deté un home pels paquets explosius enviats a personalitats dels Estats Units.
L'FBI ha detingut a Miami una persona relacionada amb l'enviament de paquets sospitosos als Estats Units de personalitats de l'entorn demòcrata i crítics amb el president nord-americà Donald Trump.
La meitat dels 7.000 immigrants hondurenys que avancen cap als Estats Units ja haurien tornat cap a casa.
Segons fonts del país, la marea humana es va debilitant, sobretot arran de l'anunci de Trump de reforçar la frontera mexicana amb 2.800 soldats per impedir el pas dels migrants. Portaveus de la caravana, però, asseguren que només volen un futur digne i refugi polític a Mèxic.
Un quart i mig de vuit és l'hora dels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
La prèvia del Cornellà-Sabadell aquest diumenge ve marcada per una mala notícia al conjunt arlequinat. El capità Miguel González es perdrà aquest compromís a causa d'una nova lesió. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Miguel va reaparèixer el passat diumenge contra el Teruel, però Toni Saligrat ha avançat avui en roda de premsa que en aquest partit el capità va patir un petit trencament als isquiotibials de la cama dreta. Saligrat també ha volgut fer autocrítica del dolorós 3-0 de la temporada passada al nou municipal de Cornellà.
Jo el primer vaig cometre una sèrie d'errades que aquest any espero no cometre a l'hora d'encarar aquell partit. I entre les meves errades i que ells portaren un parell de marxes més que nosaltres, aquestes accions, juntament amb lo malament que vaig fer jo aquest plantejament, ells ens passaren per sobre. Jo espero que aquest any anem, com a mínim, no portin cap marxa més que nosaltres, que anem tots a màxima velocitat, màxima intensitat, i després jo equivocar-me menys o no equivocar-me.
A la banqueta del nou municipal hi haurà un castellarenc que han passat el juvenil a arlequinat, Xavi Calm. El Cornellà travessa una ratxa de 6 jornades sense guanyar i Calm ha avisat del perill d'un Sabadell que ha guanyat els seus 2 compromisos sobre gespa artificial aquesta temporada.
Serveix com a atenció que és un equip que juga a casa cada 2 setmanes en un terreny de joc més gran i amb gespa natural, però que fora de casa i en terrenys més petits i d'artificial s'han sabut adaptar molt bé i han competit molt, molt bé. És a dir, que amb això sí que hem d'estar molt, molt atents en que l'equip que cometi menys errades és el que s'emportarà els 3 punts i el Sabadell normalment en comet poques.
Guanyar per primer cop contra els del Baix Llobregat suposaria la 4ª victòria consecutiva arlequinada i apropar-se encara més a les posicions capdavanteres. El Cornellà-Sabadell començarà diumenge a les 12 del migdia, des de mitja hora abans, al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell.
Aquest vespre l'hotel Rei Juan Carlos I de Barcelona acull la tradicional gala Trofeu Campions, que per 35a edició organitza Mundo Deportivo. La festa serveix per retre homenatge i premiar els clubs de Catalunya que la temporada passada van assolir l'ascens de categoria o van guanyar algun títol. Seguint la prèvia de l'acte hi tenim el nostre company Marc Pijuan. Marc, bona tarda.
Bona tarda des del vestíbul d'aquest hotel Rei Juan Carlos I, lloc en el qual en poc més d'una hora començaran a desfilar els campions catalans i també sabadellencs que la temporada passada van assolir èxits. Avui hi haurà premis pel Sabadell Nord, pel seu ascens a primera catalana. el mercantil, per l'ascens també del juvenil a la Lliga Nacional, el Natació Sabadell, per les victòries de les noies de l'Estrelpul a la Copa Catalunya i també a la Lliga, o pel Femisport Nou Escorial, aquest nou equip de la ciutat que aquesta temporada ha debutat a la primera divisió del futbol sala femení estatal. També hi seran, també esperem, la presència de gent del tenis Sabadell pels èxits a la seva secció d'esquaix, l'Amics del Pou Nou Escorial per un nou ascens dels equips masculins o també pel Club Triatló Sabadell. Tot plegat, recordem-ho, a partir de 8:45 del vespre.
Moltes gràcies, Marc. Canviant d'esport, el primer partit de l'era post-Xava Gómez començarà amb una solució provisional. A l'espera de l'arribada de Quim Colet, serà l'entrenador del femení David Palma qui s'encarregui de dirigir el masculí de waterpolo del Natació Sabadell.
L'Astralpool du 2 empats i una derrota en 3 partits i no sembla que aquesta dinàmica pugui canviar demà. El conjunt nedador es veurà les cares amb el totpoderós Atlètic Barceloneta. Palma reconeix que li fa il·lusió aquest repte, tot i ser temporal.
Quan el meu club em demana alguna cosa, pues, em costa dir que no, tot i sabent que era un partit complicat, amb una situació complicada, amb un canvi d'entrenador. Al final, quan et pares a pensar, a reflexionar una miqueta la decisió, em fa il·lusió, perquè molts dels jugadors que hi ha al primer equip els he tingut com a entrenador de categories, com a l'Òscar Carrillo, en Borja, en Jordi Mardonés, el Sergi Cabanes, i o sigui, jo tot el que pugui aportar a la meva integritat i intentar canviar una miqueta la dinàmica que portava el grup, pues, està disposat.
L'Atlètic Barceloneta Natació Sabadell de Lliga començarà demà a 12:45 del migdia. Quan acabi aquest enfrontament, David Palma anirà directe cap a Sant Feliu, on el femení juga el seu duel. Un partit que també suposarà el debut de la nord-americana Maggie Stephens amb el casquet del club. Així l'ha vist Palma en els seus primers dies a Sabadell.
Bueno, la veritat que és molt positiu. És una jugadora impressionant. Té unes característiques que crec que ens donarà un salt qualitatiu tant a nivell defensiu com ofensiu, i la veritat que està molt il·lusionada i amb moltes ganes ja del seu debut oficial.
El Sant Feliu Natació Sabadell es disputarà demà a les 5 de la tarda.
Després d'esgarrapar un punt al camp del tercer classificat, el Lloret, el Sabadell Nord rep la visita de l'equip que ara ocupa aquesta posició primera catalana, el Manlleu. Ara bé, els arlequinats arriben en el millor moment de la seva temporada de debut a primera catalana.
Els de Quico Díaz es troben en una còmoda 8a posició amb 12 punts i han sumat 7 dels últims 9 en joc. Abans de cloure el seu particular Turmaleta a Palamós, el Sabadell Nord es veurà les cares amb un dels clàssics del futbol català, un Manlleu que busca tornar a tercera divisió. Per aquest motiu, el porter dels de la zona nord, Lluri Granado, donaría per bo un empat.
Todo lo que sea puntual esta semana contra Manlleu, yo creo que será bueno. Nos encontraremos contra un equipo que es lo que te decía, que está planteado para ascender otra vez. Entonces, será un equipo muy compacto, equipo con grandes jugadores, y que son equipos que si te meten un gol para poder marcarles tú va a ser muy, muy complicado. Entonces, yo creo que la clave es que estemos nosotros bien juntitos, plantear un partido muy, muy, muy serio y las que tengamos intentar meterlas y que ellos no lo hagan. Pero bueno, yo creo que será un buen partido para ver el próximo fin de semana.
El compromís entre el Sabadell Nord i el Manlleu corresponent a la 9a jornada de Primera Catalana començarà diumenge a 12:45 del migdia al Municipal de Can Uriac.
I per acabar, a Lliga Nacional Juvenil el Mercantil disputa diumenge un duel directe per sortir definitivament de la zona de descens. Els de Carlos López arriben a aquest partit amb la confiança d'haver guanyat els dos últims partits al Municipal de Raona Marinals.
Tot i la darrera golejada contra l'Atlètic Segre, els graciencs encara són 15ens amb 8 punts, mentre que els empordanesos estan 2 punts per sobre a la taula. Un partit, per tant, en el qual no poden fallar, segons el tècnic Carlos López.
Ara són tots els partits claus. Jo ho vaig dir, al camp de l'Espanyol vam fer molt bona imatge, però, clar, en aquests partits la imatge no ens val. Nosaltres hem de puntuar, primer, per la situació i, segon, perquè com tu bé dius, és un equip de la nostra lliga. Allà les dificultats que tindrem és que és un equip que tracta molt bé la pilota, però sí que és veritat que ens exigiran molt. A més, juguen al camp de gespa, que és molt gran, juguen a l'estadi.
Aquest Palamós Mercantil, per tant, començarà diumenge a les 12 del migdia.
En un minut seran 8:15. Marxem. La informació tornarà a Ràdio Sabadell dilluns a les 9 amb el magazín Al Matí, que presenta Raquel García. També podeu mantenir-vos informats a través del nostre Facebook, Twitter, Instagram o mirar el web radiosabadell.fm. Recordeu que aquest vespre a les 9, programació especial des del terrat de l'Hotel Urpí amb 3 especials, xocolata express, vitamina dens i salsitxes paradís. El podeu escoltar per l'FM o en directe i de manera gratuïta des de l'Urpí. Que passeu un bon cap de setmana. Adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.